Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 3 de maig del 2023. Avui tornarà a ser un dia tranquil. Predominarà el sol, que només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i amb algunes boires i núvols baixos de bon matí. Fresca primera hora i migdia càlid amb temperatures de 23 a 28 graus. De seguida, Mònica Usart amb tota la previsió del temps, després que ahir el govern anunciés que gairebé tot el país entrarà en fase d'excepcionalitat per l'episodi de sequera que viu al país. En parlarem amb la Mònica i també amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Però avui comencem pendents de Rodalies, concretament de la línia R2 Sud, després que ahir es confirmés que la incidència de dilluns a la tarda és greu i que caldran setmanes per resoldre-la. Tot apunta que un llamp va cremar el sistema de senyalització i que mentre no repara la línia del Garraf només circulen dos trens per sentit i hora. De seguida, connectem amb l'estació de Gavà, que és on es va produir aquesta avaria. Això un dimecres que, a partir de les 8, Jordi Basté us saludarà des de Peralada, a l'Alt Empordà. Concretament, des del castell de Peralada, des d'on avui celebrarem el centenari del celler Peralada, al costat del seu propietari, Javier Suquer, de l'enòleg, també que l'ha obert el vi del centenari del Fisanaúja, i dels nostres tertulians, Ramon Rovira, Jordi Bosch, Anna Gómez i Concepció Baray. També hi serà Joan Dausà, que ens farà un recústic en directe a partir de les 11 tocades i al costat, evidentment, de tots vosaltres. Ja ho sabeu, com sempre, el primer que arriba, el primer que seu. Obrim portes a les 9. Recordeu, avui el món a RAC1, des del castell de Peralada, el primer que arriba, el primer que seu. Des d'allà, en temps de tertúlia, parlarem també del cas de la violació d'una menor al centre comercial màgic de Badalona. Ahir Anna Ponsí avançava que la família de la nena vol marxar de la ciutat per les amenaces que està rebent el germà de la víctima. Els presumptes agressors estan en llibertat amb càrrecs. Pere Mas trepitjarà l'ull de poll. Els esports, el Barça té la Lliga a tocar. Els de Xavi van guanyar 1-0 a l'Osasuna i aquesta victòria, combinada amb la derrota del Real Madrid a Noeta contra la Real Societat per 2-0, deixa els blaugrana a 2 punts del títol. Què necessita el Barça per ser campió la propera jornada? Dues coses. Primer, que l'Atlètic de Madrid punxi avui contra el Cádiz al Metropolitano o a la següent jornada contra l'Elx, que ahir ja va certificar matemàticament el descens a segona. Si això passa, pot ser campió per passiva si el Madrid no guanya dissabte 13 al Bernabéu contra el Getafe. Si guanya, el Barça aleshores també haurà de guanyar diumenge a Cornellà contra l'Espanyol per aixecar el títol. Això a la gespa, però és que els despatxos, sorpresa majúscula quan, després del partit contra l'Osasuna, el Barça va comunicar que Mateu Alemany deixarà el club el 30 de juny per fitxar l'Aston Villa. Ara ho ampliem. I mentrestant, Leo Messi s'apropa una mica més al Barça, després de trencat del tot amb el PSG, que l'ha multat per haver viatjat sense permís a l'Aràbia Saudita. A quarts de 12, com dèiem, Joan Dausà, avui al món a RAC1, fent un recústic en directe des del castell de Peralada. I amb el Ramon Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs sí, comencem un altre cop el dia pendents de Rodalies, i és que, com us avançàvem ahir, al món a RAC1, la incidència Gavà que afecta la línia R2 Sud i els regionals de Tarragona i l'Ebre ha estat greu i tot apunta que caldran diverses setmanes per resoldre-la del tot. Per tant, avui, de nou, menys de la meitat dels trens habituals en hora punta en aquesta línia i la circulació, com sempre, que es pot complicar a mesura que avanci el matí.
Doncs anem justament a l'estació on es va produir aquesta incidència, a Gavà, i tenim la Montse Martí. Montse, bon dia.
Bon dia, doncs Renfe ha confirmat això, que es manté el servei a mig gas com ahir a la línia R2 Sud, que va de Sant Vicenç de Calders a Barcelona amb un tren cada mitja hora. A més, la majoria dels trens regionals van amb retard perquè justament s'aturen a les estacions entre Sant Vicenç i Barcelona per garantir que els trens no vagin tan plens com vam veure ahir. Tot plegat està provocant molts problemes als usuaris, ja a aquesta hora d'aquesta línia R2 Sud. Fa un moment hem vist, per exemple, com una passatgera marxava d'aquí, de l'estació de Gavà, comentava que avui la portarien a treballar amb cotxe perquè havia arribat a les 5 de la matinada, és a dir, fa més o menys una hora, a l'estació, i encara no havia passat cap tren direcció Barcelona des de llavors. Ara just n'ha passat un. Les afectacions com ahir també afecten els trens regionals que venen de les comarques de Tarragona, que pararan també a totes les estacions.
Gràcies, Montse. Moltíssima paciència, doncs, perquè ara, tal com ens explicava la Montse, serà un matí complicadíssim i és molt probable que hi hagi molta gent que ja directament opti per, si té la possibilitat, que aquesta és l'altra, anar doncs amb el vehicle privat o que algú l'acompanyi a la feina, perquè realment és un calvari. Abans, Danil, la Generalitat ha anunciat que reforça el servei de les línies d'autobús express de Sitges i de Vilanova i la Geltrú cap a Barcelona.
Sí, paciència, o aquestes alternatives, moltes alternatives en autobús, tant aquestes dues, les línies de Sitges i Vilanova i la Geltrú, que tindran més autobusos al matí i a la tarda per mitigar el servei de trens, la reducció de trens que hi ha, també les línies que circulen pel Baix Llobregat, per exemple, alternativa Gavà, Castelldefels o a Viladecans, doncs les de l'AMB, com les línies 80, 94, 95, que van des d'aquests municipis cap a Barcelona, i a banda, la Generalitat ha obert un expedient informatiu a Renfe per tot plegat. Vol que expliqui com està fent front a aquesta incidència i també ha enviat una carta a DIF reclamant explicacions, perquè recordem que el problema, aquesta crema d'una part de les instal·lacions, no és de Renfe, ha estat en unes instal·lacions de DIF.
Més coses quan són les 6 i 6 minuts del matí. La família de la menor violada per 6 nois al centre comercial màgic marxarà de Badalona. Segons explica la periodista i col·laboradora del Món Arracú, Anna Ponsí, han de deixar la ciutat per les amenaces de mort que està rebent el germà de la víctima.
I pensen marxar, de fet, els propers dies. El germà mitjà de la menor ha rebut amenaces de mort de l'entorn dels suposats violadors i aquest n'ha estat el detonant. A més, la mare de la nena també ha hagut de deixar la feina per poder-se fer càrrec dels tràmits judicials i acompanyar la seva filla al psiquiatre. Està previst que la menor declari el mes que ve a la Fiscalia, una declaració que s'enregistrarà i serà prova preconstituïda. Això vol dir que servirà com a prova al judici oral i la víctima no haurà de tornar a passar pel mal tràngol. Pel que fa als suposats agressors, tots ells estan en llibertat.
Avui també parlarem d'aquesta qüestió. A banda, el Departament d'Educació multiplicarà per 10 els recursos que destina a la lluita contra l'assetjament escolar els propers 2 anys. L'objectiu és que no es repeteixin casos com el de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent.
Una de les mesures principals, que aquests plans de prevenció arribin a totes les escoles i instituts, com a molt, en 2 anys, i és que ara només apliquen aquests plans un 10% dels centres. El Departament també farà cada any tallers i formació als alumnes de primer d'ESO perquè sàpiguen com respondre si detecten un cas, i és que, segons les estadístiques, 8 de cada 10 alumnes asseguren que prefereixen parlar-ne amb un company que no pas amb un adult.
I avui un dia més que hem de parlar de la sequera, perquè la Generalitat amplia a gairebé tot el seu àmbit de competència la situació d'excepcionalitat per la sequera.
Sí, d'aquesta manera ja hi ha, amb aquesta categoria, excepcionalitat, 500.000 de municipis de Catalunya que sumen uns 6 milions de persones. Bàsicament parlem de tota l'àrea de Barcelona, també de la Catalunya central, només amb l'excepció d'alguns municipis del Berguedà, i també de la majoria de les terres gironines, amb excepcions al Baix Ter i a l'entorn de Banyoles. A partir del dia que la resolució es publiqui al Diari de la Generalitat, a tots aquests llocs el consum d'aigua estarà limitat a 230 litres per habitant i dia. L'única gran zona que gestiona el govern on encara no s'apliquen aquestes restriccions, bàsicament, és l'àrea metropolitana de Tarragona. Recordem que pel que fa a les terres de Lleida i de l'Ebre, van a banda, són competència de l'Estat.
Aquesta excepcionalitat és la fase prèvia a la d'emergència que les conques internes hi podrien entrar al setembre si no plou.
De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua calcula que hauria de ploure gairebé tot aquest mes de maig, com el cap de setmana passat, per revertir aquesta situació d'excepcionalitat. Ho deia el director de l'ACA, Samuel Reyes.
És important aquestes pluges perquè ens donen com un marge d'un parell de setmanes, però encara insuficients. Necessitaríem segurament que tot el mes de maig fos d'aquesta manera per poder sortir d'aquesta excepcionalitat. I sobretot també perquè es beneficin, més enllà dels embassaments, tots aquells municipis que depenen dels aqüífers i de la pluviometria.
I de problemes amb l'aigua, encara un assumpte més de molt polèmic, el de Badalona. L'Ajuntament espera tenir a punt abans de l'estiu un sistema per poder aprofitar tota l'aigua, que recordem que es perd cada dia per una fuita gegant que hi ha al barri del Canyet d'aquesta ciutat. Recordem, des de fa 15 anys s'hi perden 180.000 litres d'aigua cada dia. Ara amb una canonada es portarà aquesta aigua de la fuita fins a un dipòsit a Montigalà. Serà una solució provisional fins que no es pugui reparar l'origen de la fuita, que això portaria molts mesos.
Mònica, ens estem fent pesats i ens farem molt pesats. Ara deia l'Aca, no, sí, és perquè cada dia et preguntem el mateix i cada dia m'imagino que la resposta tampoc canvia gaire, però hem d'insistir. Deien que necessitarien que plogués tot el mes de maig com ha plogut aquest cap de setmana per revertir la situació. Què?
Clar, això és molt, i això no ho tindrem. És a dir, avui, demà passat, per exemple, no s'espera pluja enlloc. Per tant, ja són 3 dies del mes de maig que perdem, i com més dies passen, més s'asseca el terreny, i llavors quan torna a ploure, doncs menys aigua arriba als embassaments. Per tant, de moment, avui, demà i divendres, no s'espera pluja, seran dies tranquils, sols, núvols prims, algunes boires i temperatures que es mantenen altes, sobretot al centre del dia. I dissabte sí que ja s'esperen alguns ruixats de nou a les comarques de Puig, del sud i també al Pirineu. En principi són ruixats febles, per tant no acumularien l'aigua que hem acumulat durant el cap de setmana. Diumenge a la tarda sí que els ruixats podrien ser amb una miqueta més de cara i ulls, sobretot al Pirineu, i després tenim l'esperança posada en dimarts i dimecres de la setmana que ve, que serien un parell de dies més moguts. Les pluges arribarien dimarts a la tarda i dimecres s'estendrien sobretot cap al nord del país i també comarques de Ponent. Sí que és veritat que no veiem una situació de tot el mes de pluja, però veiem moviment, cosa que és molt millor que no pas veure una situació d'estancament d'anticicló. Per tant, si algun d'aquests episodis doncs, ens dona l'alegria de deixar-nos 80 litres, per exemple, entre 50 i 80, com ha passat el cap de setmana, doncs ja serà molt. Per tant, es veu un cert moviment, però aquesta condició de tot el mes de maig plovent com el cap de setmana, no.
De moment avui, però... Tranquil·litat.
Sol, núvols prims i aquestes temperatures altes al migdia, entre els 23 i els 28 graus, i ara mateix fa fresqueta. Tenim 5 graus a Prades, n'hi ha 12 a Roses, 11 a Lleida i també a Girona, 14 a Tarragona i 16 a Barcelona.
Més coses, Pedrol, quan són les 6 i 11 minuts del matí, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga la propera jornada. La victòria 1-0 contra l'Osasuna, combinada amb la derrota 2-0 del Real Madrid al camp de la Real Societat, fan que el Barça tingui la primera pilota de partit.
Sí, pot ser-ho per activa o per passiva. Si l'Atlètic de Madrid ensopega avui contra el Cádiz o a la següent jornada al Camp de l'Elx, aleshores el Barça seria campió per passiva si el Madrid no guanya el Getafe d'aquí a 10 dies al Bernabéu. En canvi, si el Madrid guanyés, el Barça hauria de sumar els 3 punts l'endemà, el dia 14, a Cornellà del Prat contra l'Espanyol.
Per tant, expliquem-ho bé. La cosa... No, expliquem-ho bé, està ben explicat. Vull dir, insistim perquè tothom ho tingui clar. El Barça pot ser campió si l'Atlètic de Madrid no guanya el seu partit d'avui, i si el Madrid perd el seu no guanya el partit contra el contra qui juga el Madrid a la següent jornada,
contra el Getafe.
Contra el Getafe.
Sí.
Per passiva.
Sí.
Si guanya el Madrid, aleshores el Barça pot ser campió a Cornellà.
Sí, el tema és que l'Atlètic de Madrid es deixi punts en els dos partits que li queden. Si no es deixa punts, el Barça haurà de guanyar a Cornellà al Prat. Si es deixa punts i el Madrid no guanya el Getafe a la propera jornada, el Barça, a les 9 de la nit del diumenge al camp de l'Espanyol, serà campió sense jugar.
Clar, és que, per tant, el Barça pot ser per passiva tant si perd el Madrid com si perd l'Atlètic.
Sí.
És a dir, pot ser dissabte a la nit, mentre duri Eurovisió,
sí,
o diumenge a quarts de 7 de la tarda, quan s'acabi el partit de l'Atlètic de Madrid.
Correcte.
Si no, tocarà guanyar a Cornellà.
Sí, sí.
Doncs es posa maco aquest cap de setmana del 13-14 de maig. A banda, què deies, Albert?
Doncs mira que la mateixa nit que el Barça ha encarrilat ja definitivament la Lliga amb un gol de Jordi Alba 5 minuts pel final contra l'Osasuna, el club ha agafat tothom per sorpresa comunicant que Mateu Alemany marxarà a final de temporada. L'actual director de futbol anirà a l'Aston Villa d'Anglaterra, que a diferència del Barça li dona poder absolut i un pressupost il·limitat, a banda d'una oferta multimilionària. El principal candidat per substituir-lo és Antonio Cordón, exdirector esportiu del Villarreal durant 17 temporades, tot i que el Barça assegura que Mateu treballarà durant tot el mercat d'estiu, encara que ja tingui contracte amb l'Aston Villa i encara que no vegi clara la planificació del Barça per la temporada vinent, segons ha pogut saber RAC1, i és que aquesta és una de les raons per les quals Mateu Alemany ha volgut tocar el 2.
Molt sorprenent aquesta sortida de Mateu Alemany, perquè molts el consideraven un dels artífexs de la planificació esportiva, devia ser, però clar, a mitja temporada i amb tota la temporada, amb tota la planificació d'estiu per davant, amb molta feina per fer, doncs realment sorprenent. I tot i aquesta sortida de Mateu Alemany, el pla amb Leo Messi no canvia i l'argentí continua provant-se al Barça.
De fet, a França ja el donen per perdut i fins i tot el diari L'Equip, que fins ara havia estat conservador, ja assegura que no renovarà amb l'equip francès i, de fet, el PSG tampoc està fent massa mèrits per quedar-se. Ara resulta que l'han sancionat 2 setmanes de sou i feina per marxar a l'Aràbia Saudita sense permís. El futur de Messi anirà molt lligat també al de Busquets. El capità del Barça ha descartat marxar als Estats Units i ara té 2 opcions sobre la taula, quedar-se o marxar a l'Aràbia Saudita. En canvi, Ansu Fati es quedarà segur al Camp Nou, va revelar el seu pare, que durant el partit contra l'Osasuna es va reunir amb la gent del futbolista, la gent d'Ansu, el portuguès Jorge Méndez.
Tot això, com dèieu, ja és 6:15 del matí. Recordeu, un matí de dimecres en què Jordi Basté us saludarà a partir de les 8 des del castell de Peralada per celebrar el centenari del celler Peralada. Ja ho sabeu, obrim portes a les 9, el primer que arriba, el primer que seu, i un matí de dimecres, que ara us ho explicàvem, continuem pendents de Rodalies amb aquesta avaria a la línia R2 Sud que provoca que només circulin 2 trens per hora i sentit. Per tant, si sou usuaris de la línia R2 Sud o de les línies regionals afectades, la 13, 14, 15, 16, 17, us preguntem també què us veu trobar ahir. Com us ho fareu mentre no resolgui la incidència? Què us esteu trobant aquest matí viatjant, tal com ens explicava la Montse, de casos de gent que perd la paciència, que no pot arribar a l'hora a la feina i que ha d'optar per les alternatives? Doncs a partir d'ara envieu una nota de veu breu al WhatsApp del Món RAC1 indicant el vostre nom, el trajecte que feu, què us vau trobar ahir, què us esteu trobant i què fareu aquestes setmanes mentre no resolgui l'avaria. Nota de veu breu al 669-1010. Tenim més coses, ni l'Espanya i porta cua l'incident diplomàtic sense precedents ahir entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol.
Sí, perquè mai s'havia vetat un ministre en un acte oficial i ahir Ayuso va prohibir que Félix Bolaños formés part de la tribuna d'autoritats de la desfilada militar del 2 de maig, que és el dia de la Comunitat de Madrid. El ministre de la presidència espanyola el van vetar, però en canvi sí que hi van deixar accedir a la titular de defensa, Margarita Robles. El PSOE acusa la Comunitat de Madrid d'utilitzar la força física perquè a Bolaños el van arribar a agafar un moment per la cintura perquè no pugés a la zona d'autoritats. Ara bé, tècnicament no es va vulnerar res, el govern espanyol hi va tenir representació, ara ho dèiem, hi havia la titular de defensa i el protocol en aquest acte corresponia al govern madrileny.
I encara en plana política espanyola, les esquerres aconseguirien 14 diputats menys si Podem i Sumar no es presenten plegats a les eleccions espanyoles.
El diari El País, de fet, fa un exercici aquest matí que és que compara quina situació es donaria si ho fessin, si es presentessin plegats aquests dos partits d'esquerres, o no, si no s'arribés a aquest acord i clarament sortirien perjudicats en cas d'anar per separat. En aquesta hipòtesi, per separat, Sumar obtindria 27 escons, Podem 11 al PSOE 100, total 138. En canvi, si Podem i Sumar anessin plegats, s'endurien 55 escons i el PSOE més o menys el mateix, 97, total 152. Per tant, 14 diputats més. En tots dos casos es quedarien per sota del bloc del PP i de Vox, una mica per sota i clarament lluny de la majoria absoluta, però sí que tindrien molt més fàcil d'assolir la majoria absoluta, per tant, de seguir a l'executiu espanyol si anessin junts, perquè tindrien o presumiblement podrien tenir el suport de molts partits que ja els van facilitar la investidura fa 4 anys, com és el cas d'Esquerra, del PNB, de Bildu o del BNG.
I aquí el govern fulmina la directora general de la Funció Pública pel desgavell amb les oposicions.
La van nomenar al gener, quan l'externalització polèmica ja estava signada, però la portaveu del govern, Patrícia Plaja, li retreu que no estigués prou a sobre dels preparatius.
No defugim de les responsabilitats que li pertoquen a l'administració. No s'ha fet un control d'en quines condicions arribava aquesta empresa el dia dels exàmens. Des de Funció Pública, evidentment, aquesta supervisió i aquest control ha fallat.
Els partits de l'oposició no en tenen prou, creuen que és la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui ha d'assumir responsabilitats, explicar el caos de les oposicions al Parlament. Sobre la repetició de les proves, la Generalitat decidirà quines i quan, tan bon punt hagi recollit totes les queixes i incidències i n'hagi parlat també amb els sindicats.
Què més tenim d'aquesta nit?
Doncs a Barcelona ens situem als búnquers del Carmel perquè el tancament, aquest recinte que s'ha perimetrat i que es tanca a la nit, no ha aconseguit posar fi als grups de turistes que hi fan motallons. Tan bon punt la Guàrdia Urbana va tancar l'espai ahir al vespre, molts dels qui s'hi havien atensat a veure la posta de sol es van quedar a altres espais del Turó de la Rovira, molts d'ells estrangers i molts d'ells de nou amb ampolles i ampolles d'alcohol i que van acabar bevent, fent un botellot en aquesta zona. Ara caldrà veure com hi reacciona l'Ajuntament de la capital.
I atenció, perquè avui surt a la venda Eurovisió, el llibre del productor del Món RAC1 i expert en el Festival d'Eurovisió, Jordi Ramos. Molt a poc. apropiada la cançó per il·lustrar aquesta notícia. És el primer llibre en català publicat per Columna Edicions sobre l'espectacle d'entreteniment més gran del món. El llibre s'hi explica, per exemple, que a Catalunya és on hi ha més eurofans per metre quadrat de tot l'estat, no cal ni dir-ho. També explica quines relacions té el concurs amb la política, quin és el sistema de puntuacions o per què els seguidors d'Eurovisió són tan incondicionals, a part de repassar tota la vinculació de Eurovisió amb Catalunya, participants d'Eurovisió catalans, en fi, tota una seguit d'informacions que pels eurofans i pels no eurofans també que vulguin conèixer més aquest festival, doncs segur que són molt, molt interessants. Avui es publica aquest llibre, Eurovisió, del Jordi Ramos. I per cert, encara una notícia vinculada amb música, perquè a les últimes hores ha començat a córrer per les xarxes un suposat videoclip de Frank Ocean i Rosalía. És normal que se senti així de malament, és un tema anomenat Changes, i s'hi poden reconèixer les veus dels dos cantants molt, molt, molt distorsionades, i l'únic que s'hi veu és les imatges. Això podria ser una col·laboració que s'hauria gravat el 2020 i no sabem ben bé per què ha sortit ara, però sí que semblaria que és la mateixa tècnica que es va fer servir amb una de les cançons que va publicar Rosalía amb Raúl Alejandro i que seria de mostrar primer les imatges amb la veu distorsionada. Alguna cosa més dels esports, molt ràpidament?
Sí, que el Real Madrid de bàsquet va guanyar de 2 a la pista del Partizan de Belgrat i ha forçat el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga, que es juga demà novament a la capital sèrbia. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al Barça, Žalgiris Kaunas. Els de Saras Jasikevičius dominen la sèrie per 2-0, i avui a les 7 de la tarda es juga el tercer partit a Lituània i a RAC+1. I que a Anglaterra l'Arsenal va guanyar 3-1 al Chelsea i li treu 2 punts al Manchester City, tot i que els de Guardiola tenen 2 partits pendents.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
6:21, el diàling. Hola, Ramon Bertolí, bon dia.
Hola, bon dia, Albert. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Sempre és una agradable sorpresa trobar-te aquí. Quan he arribat, de seguida me n'he adonat que feies de suport avui.
Una agradable sorpresa, eh? Tots ho sabíem, però tu te n'has adonat quan has arribat a treballar. Cada dia una sorpresa, tu.
No, un moment. Perquè entremig, doncs jo vaig anar al supermercat, això jo em fa que jo, com dir-te, em desconnecto, saps? Quan vaig amb el cistellet de la compra. I llavors després les meves hores de dormir, i no sé, com dir-te, és que fora també s'ha de fer vida. I llavors he arribat i això. Però jo sabia que era una paralada, eh? Però clar, no tenia sentit que comencessin a les 6. Millor una mica més tard, que ja s'hi posaran, no? Bueno, en fi. Tot bé, eh? Pel que veig.
Sí, no, no.
Molt bé.
Tots bé.
Doncs estupendo. Jo també. Anem al diàling o què? Perquè és una mica tard.
Sí, si
perquè
vols anar-hi.
Crec que podríem recuperar el moment en què va debutar Aitana Iglesias Montero com a tertuliana del món a RAC1, i això va passar a la tertúlia de dilluns.
Monta una empresa de telecomunicaciones o de energía o de gestión del agua, no lo monta con la intención de hacer el mundo...
Papá.
Perdona, mi amor, que estoy en la radio. Aitana, que papá está explicando una cosa en la radio. ¿Me dejas terminar, amor? Gracias, Aitana. En fin.
Yo creo, Pablo, que esto lo tenías preparado, así.
De verdad que no me estarás
contando
ahora todo. Te doy un beso, mi amor.
És que el de un beso em va semblar molt èpic, la veritat, que és una cosa que mai se m'acudiria demanar-li a Pablo Iglesias, de un beso, però clar, la seva filla sí. I fins aquí el comentari de qualitat.
Al teu pare li demanaves un beso de petit?
No.
No, eh, no.
Soc, bueno, t'anava a dir, soc més de fer petons ara, no, tampoc. No. És igual, sí, ho deixem aquí, eh? Sí. Vinga, acabem.
Són les 6:23, avui que serem, us recordem, a partir de les 9, el Bastió saludarà des de les 8, però ja podeu venir perquè el primer que arriba, el primer que seu des del celler per a l'Ada, on parlarem, evidentment, de l'actualitat, però també parlarem, com no pot ser d'una altra manera, de vins, perquè si som en un celler hem de parlar de vins. Doncs avui una cançó, també, que parla de vins, de Franz Ferdinand, això es diu Wine in the Afternoon.
Well, you know he's gonna want his rent to
Franz Ferdinand amb aquest Wine in the Afternoon per despertar un dimecres més. És 3 de maig, són les 6 i 27.
El món a RAC 1.
Fins a 2:15 més notícies. El govern admès que van intentar organitzar una trobada entre Pere Aragonès i l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, durant la seva visita a Barcelona, però finalment no se'n van sortir, així ho explicava la portaveu Patricia Plaja a la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Ens hagués agradat que hi hagués pogut haver aquesta trobada, però els contactes finalment no van poder fructificar. Des d'aquí el que va fer el govern va ser posar-se a disposició del consulat i de l'ambaixada per si necessitava qualsevol cosa i, evidentment, es va fer l'esforç per veure si, encara que fos un viatge privat, podia haver-hi aquesta trobada que finalment no es va poder consumar.
Els Obama van estar a Barcelona de dijous a dissabte de la setmana passada. Recordem-ho, entre d'altres, van assistir al concert de Bruce Springsteen a la capital o van visitar Montserrat. Més coses, els comuns volen posar fi als pisos turístics a Barcelona d'aquí a 3 anys. El partit ja ha presentat la proposta amb què pretén regular les llicències de pisos turístics a tot Catalunya. Ho han fet després que a RAC1 destapéssim els 120 pisos nous que es van fer al carrer Tarragona de la capital, aprofitant una escletxa legal de la normativa, Agustí Serrat.
Segons la norma actual, els pisos turístics es poden aconseguir a Catalunya només comunicant-ho a l'administració. No fa falta passar uns controls per tenir una llicència. Els comuns volen canviar això i que per tenir un pis turístic hagis d'aconseguir una llicència i, a més, que aquesta pugui caducar els 3 anys per diferents motius. Un d'ells, dels principals, seria que el pis estigués en una zona declarada com a tensionada. Els comuns també proposen que els pisos turístics estiguin tots en un mateix bloc d'edificis i que els ciutadans no puguin tenir un pis turístic en la porta de davant. La norma la portaran les properes setmanes al Parlament i esperen tenir prou suports per tirar-la endavant.
I un darrer apunt per explicar-vos l'incendi de grans dimensions que es va poder veure ahir a la tarda en una nau de Rubí, al Vallès Occidental, que de fet es veia des de bona part d'aquesta comarca. El foc va començar poc abans de les 3 i els bombers hi han estat treballant fins aquesta nit passada.
Va passar al polígon de Cova Solera de la ciutat a la primera planta d'un magatzem amb grans quantitats de cartró. Això va fer que es formés una enorme columna de fum que es podia veure des de llargues distàncies. El foc va obligar a desallotjar una cinquantena de treballadors d'empreses properes. A més, tot i que no suposava un perill per la salut, Protecció Civil va recomanar als veïns que es confinessin a casa si el fum els arribava o els molestava.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que comença un matí més amb incidències a Rodalies, menys trens especialment a la línia R2 Sud i amb retards als regionals de Tarragona, Lleida i l'Ebre per l'incendi al sistema que controla la circulació de trens a Gavà. Els usuaris entomen resignats l'anunci que els problemes seguiran, recordem-ho, no ja només avui, sinó diverses setmanes, última hora des de l'estació de Gavà. Montse Martí.
Sí, passa avui com ahir de moment un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els regionals de les línies R13, R14, 15, 16 i 17 pararan avui a totes les estacions entre Sant Vicenç i Barcelona. Aquí a l'estació de Gavà els usuaris de Rodalies arriben i no saben ben bé quan passarà el tren. Des de Finestret els diuen de fet que no facin cas dels horaris que surten als panells informatius.
Pendents doncs de la situació a Rodalies, també de les alternatives que hi ha, la Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos de Sitges i la Nova i la Geltrú cap a Barcelona, l'express.cat, i també pels usuaris de Castelldefels, de Gavà, Viladecans, l'ús dels autobusos metropolitans de la AMB. A banda, més qüestions, Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
La família de la menor violada per 6 nois al centre comercial Màgic deixarà Badalona.
Segons la periodista Ana Ponsí, es veuen obligats a deixar la ciutat per les amenaces de mort que està rebent el germà de la víctima, de l'entorn dels suposats agressors, tots en llibertat.
Educació multiplicarà per 10 els recursos per lluitar contra l'assetjament escolar els propers 2 anys.
L'objectiu és que no es repeteixin casos com el de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent arran del bullying que patia. El departament també farà tallers i formació als alumnes de primer d'ESO perquè sàpiguen com reaccionar.
La Generalitat amplia gairebé tot el seu àmbit de competència a la situació d'excepcionalitat per la sequera.
Aquesta setmana ho decretarà 271 pobles i ciutats més, fins a gairebé mig miler de municipis, entre ells Figueres, Vic, Olot o Berga. A tots aquests llocs el consum d'aigua estarà limitat a 230 litres per habitant i
dia.
El Barça guanya 1-0 l'Osasuna i pot ser campió de Lliga la propera jornada.
Aquesta victòria combinada amb la derrota 2-0 del Madrid a Anoeta fa que el Barça pugui ser campió per passiva. Si l'Atlètic de Madrid es deixa punts contra el Cádiz i l'Elx ja descendit i el Madrid ensopega contra el Getafe, o per activa si el Barça guanya l'Espanyol el diumenge 14.
I la nit en què el Barça ha deixat la Lliga encarrilada, el club ha anunciat que Mateu Alemany marxarà a final de temporada.
L'encara director de futbol del Barça se n'anirà a l'Aston Villa d'Anglaterra, que a diferència del Barça li dona poder absolut i un pressupost il·limitat. El principal candidat per substituir-lo és Antonio Cordón, exdirector esportiu del Villarreal durant 16 temporades.
A Espanya, incident diplomàtic sense precedents entre Isabel Díaz Ayuso i el govern de l'Estat.
La presidenta madrilenya va petar el ministre Félix Bolaños de la tribuna d'autoritats a la desfilada militar del 2 de maig, el dia de la Comunitat de Madrid. En canvi, sí que va deixar accedir la ministra Margarita Robles.
La Generalitat fulmina la directora general de Funció Pública pel desgavell en les oposicions.
Les havien de fer 13.500 persones dissabte, però van ser tot un cúmul de despropòsits. A banda, la Generalitat estudia si poden rescindir el contracte amb l'empresa responsable de la logística.
Són les 6:33, fem també un cop d'ull al temps a aquesta hora. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ens cal pluja, però de moment avui res de tot això. Tornarà a ser un dia tranquil, de sol.
Sí, serà un dia plàcid, sol, pinzellades de núvols prims, algunes boires ara de bon matí, després a la tarda alguna nuvolada inofensiva en zones de muntanya, i a partir del migdia, sobretot entre la tarda i el vespre, també es notarà el vent del sud. Les temperatures al migdia seran altes, com ahir, entre els 23 i els 28 graus, i fins i tot pujaran més que ahir en punts del Pirineu i baixaran una mica cap a les comarques de Girona, tot i això ara mateix fa fresca. I entre demà i divendres no s'esperen grans canvis, continuarà la mateixa dinàmica de temps i al cap de setmana sí que arribaran alguns ruixats.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora.
Entre els 14 i els 17 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 14 graus a Tarragona, 11 graus a Lleida i també a Girona, 14 a Falset i 8 graus a Vic i a Solsona.
Les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Hi ha amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a alteugust.com.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, música en viu, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixeu a la Fira del Vermut en Sul, del 5 al 7 de maig al Port Vell de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mica, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival. L'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
El món a RAC 1.
Aquest dimecres, 3 de maig, en què comencem el dia pendents, una vegada més, de Rodalies, i és que, com us avançàvem, ahir aquí al Món a RAC 1, la incidència a Gavà, que afecta sobretot la línia R2 Sud, però també els regionals de Tarragona, de Lleida i de l'Ebre, ha estat greu, incidència greu que tot apunta que caldran diverses setmanes per poder resoldre del tot. Així doncs, aquest matí, un altre cop carregats de paciència o de tenir inventiva, de buscar alternatives per poder moure's, una altra vegada perquè a la línia del Garraf només estan garantits 2 trens de Rodalies per hora, entre 2 i 3, això és menys de la meitat de l'habitual, i el problema, doncs el problema és del sistema de senyalització, que ha quedat cremat del tot i cal circular amb avisos per telèfon, com antigament, això redueix la capacitat. Com es podia preveure aquesta retallada del servei afecta i de quina manera, amb més temps per fer el trajecte, i també amb més aglomeracions de les habituals. Ens traslladem justament a l'estació on hi va haver aquesta incidència, la de Gavà, al Baix Llobregat, i tenim allí la Montse Martí. Montse, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment aglomeracions encara no n'hi ha, però els usuaris de la R2 Sud tornen a venir avui aquí a l'estació de Gavà sense saber a quina hora passarà un tren. S'informa per megafonia d'aquí a l'estació que entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona passa un tren cada mitja hora, però a Finestreta els informen que no s'enfien gaire dels horaris que apareixen als panells informatius de l'estació. La incidència afecta també els trens regionals que venen de les comarques de Tarragona. Hi ha un tren per hora i sentit, i aquests regionals pararan a totes les estacions entre Sant Vicenç i Barcelona. Els regionals de la R11 a Portbou, Girona, Barcelona també pararan a totes les estacions entre Granollers Centre i Barcelona. Renfe avisa també que els trens Intercity entre Catalunya i València també poden anar avui amb retard. Renfe diu que intentarà millorar les freqüències durant el dia, però la R2 Sud funcionarà a mig gas durant, com deia, setmanes.
Doncs aquesta és la situació aquest matí, que es preveu que sigui uns quants matins, uns quants dies més, especialment amb aquesta incidència al Garraf, al Baix Llobregat, també al Baix Penedès, per intentar mitigar la retallada. A més del que ara explicava la Montse, Renfe també ha posat a circular els trens de més capacitat, que té, per exemple, els combois llargs de 2 pisos, que poden portar cada un 1.800 passatgers, trens més llargs o amb més capacitat, per intentar que s'hi puguin encabir més passatgers, perquè en passaran molts menys de trens del que és habitual. Per això també cal buscar alternatives. Una de les opcions principals avui, per qui no tingui vehicle privat, els serveis d'autobusos que hi ha des de cadascun d'aquests municipis per moure's especialment cap a Barcelona. Per exemple, des del Baix Llobregat es poden fer servir, des de Castelldefels, des de Gavà, des de Viladecans, les línies de l'àrea metropolitana que connecten amb Barcelona, com són les línies 80, 94, 95, totes elles que connecten tot el dia aquests municipis amb Barcelona, i des de Vilanova i la Geltrú i Sitges la Generalitat ha reforçat el servei express.cat, el que connecta aquestes dues ciutats del Garraf amb Barcelona. En tot cas, el govern avisa que amb autobusos no es pot cobrir pas la demanda que normalment absorbeix el tren. Ara ho dèiem, si un tren pot portar fins a 1.800 persones, un autobús no arriba al centenar, Agustí.
Sí, el govern diu, en tot cas, que preveu cobrar la factura d'aquests autobusos extras a Renfe, perquè consideren que és qui hauria d'haver assumit el servei alternatiu. A més, li ha obert un expedient informatiu a la companyia perquè expliqui com fa front a la incidència, i també ha enviat una carta a DIF en què reclama explicacions, perquè el problema és a les instal·lacions d'aquesta empresa, no a les de Renfe. El reforç del servei de bus a Sitges i Vilanova és de 3 autobusos per hora des de les 6, des de 6:45 del matí i fins al vespre, i segons explica la Generalitat, es mantindrà fins que l'afectació estigui resolta.
Són les 6:41 d'un matí en què també posem la mirada a Badalona, perquè la família de la menor violada per 6 nois al centre comercial Màgic d'aquesta ciutat se n'anirà de Badalona. Segons explica la periodista i col·laboradora de RAC1.sí, han de deixar la ciutat per les amenaces de mort que està rebent el germà de la víctima. Pel que fa als suposats agressors, tots ells estan a hores d'ara en llibertat.
La idea de la família de la nena d'11 anys és deixar la ciutat els propers dies. El germà mitjà de la menor ha rebut amenaces de mort de l'entorn dels suposats violadors i aquest ha estat el detonant. De fet, l'Ajuntament de Badalona els està ajudant amb tot el procés. A més, la mare de la nena també ha hagut de deixar la feina per poder fer-se càrrec dels tràmits judicials i acompanyar la seva filla al psiquiatre. Està previst que la menor declari el mes que ve a la fiscalia, una declaració que s'enregistrarà i serà la prova preconstituïda. Això vol dir que servirà com a prova al judici oral i la víctima, per tant, no haurà de tornar a passar pel mal tràngol de declarar.
D'aquesta qüestió que en parlarem aquest matí al programa, en temps de tertúlia, avui amb Anna Gómez, Jordi Bosch, Ramon Rovira i Concepció Braia, en un dia que, de fet, des de les 8 ho saludarem des de Peralada, som al celler de Peralada i serem a aquella hora, però abordarem, entre d'altres, aquesta qüestió, així com també els problemes a Rodalies. Recordeu, si voleu explicar-nos alguna situació excepcional que esteu vivint justament per la situació d'aquests dies a la xarxa ferroviària, amb alguna cosa que us hagueu trobat o amb que us estigueu trobant justament aquest matí, ens ho podeu explicar també, per exemple, per vies al programa, al WhatsApp del programa, el 669-1010-10. Ara són les 6:42. Més qüestions. El Departament d'Educació multiplicarà per 10 els recursos que destina a la lluita contra l'assetjament escolar els propers 2 anys. L'objectiu és que no es repeteixin casos com el de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent arran del bullying que li feien. Aquesta és una de les 5 mesures que va anunciar ahir el conseller del RAM, Josep González Cambray, i que pretenen millorar la manera com es detecten i com s'afronten els casos d'assetjament a l'escola o a l'Institut Eudald Martínez.
Malgrat que l'assetjament escolar fa temps que s'identifica com un dels problemes centrals a les aules, actualment menys del 10% de les escoles i instituts participen en algun dels plans que té el departament per prevenir-lo. L'objectiu, per tant, és posar la directa i que en un termini de 2 anys arribin a tots els centres. I això implica passar de la inversió de 150.000 euros actuals a 1,5 milions. El departament també farà cada any tallers i formació als alumnes de primer d'ESO perquè sàpiguen com respondre si detecten un cas, ho explica la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.
Hem de posar el focus també en que aquests alumnes dels centres, la resta de companys i companyes de l'aula, tinguin l'alerta posada en saber què han de fer, com han de comunicar-ho, en quin entorn poden dir de manera segura que han estat coneixedors d'aquesta situació de violència i de patiment.
I és que, segons les estadístiques, 8 de cada 10 alumnes asseguren que prefereixen comunicar situacions de violència a un company que a un adult.
1:03:15, la Generalitat amplia gairebé tot el seu àmbit de competència la situació d'excepcionalitat per sequera. D'aquesta manera ja hi ha, amb aquesta categoria, gairebé 500.000 de municipis de Catalunya que sumen uns 6 milions d'habitants. Aquesta setmana el govern ho decretarà 271 pobles i ciutats més, que s'afegiran als 224 que ja tenien restriccions. Alguns dels municipis afectats, Figueres, Vic, Olot o Berga. A partir del dia que la resolució es publiqui al Diari de la Generalitat, a tots aquests llocs el consum d'aigua també estarà limitat a 230 litres per habitant i dia, com ja passa, per exemple, tota l'àrea metropolitana de Barcelona, Laia Colomer.
Sí, l'Agència Catalana de l'Aigua decretarà l'excepcionalitat per sequera als municipis que s'abasteixen de l'embassament de Rius-Boadella, també els de les unitats pluviomètriques de les capçaleres del Ter i del Llobregat, la Noia Gaià, la Serralada Transversal, l'Empordà i Prades Llaveria. S'afegiran a les zones amb restriccions des del març al sistema Ter-Llobregat i la conca de la Muga. El director de l'ACA, Samuel Reyes, explica què passarà aquesta mateixa setmana.
Aquesta setmana signaré la resolució. Justament avui i demà fem reunions amb els municipis afectats que canvien d'estat. Sempre la nostra voluntat és explicar de primera mà als ajuntaments què els hi suposa aquest canvi d'estat. Per això ja la setmana passada vam enviar aquesta comunicació i avui i demà ens reunim amb ell i els hi expliquem per treballar-ho.
A banda de limitar les dotacions diàries d'aigua a 230 litres per habitant, estarà prohibit omplir piscines particulars i s'haurà de reduir un 40% l'aigua pels usos agrícoles i un 15% pels industrials. Tampoc es podran regar les zones verdes ni netejar els carrers amb aigua potable.
Doncs quan s'apliqui ja aquesta situació, l'única gran zona que gestiona el govern on encara no s'aplicaran restriccions serà l'àrea metropolitana de Tarragona i també alguns municipis, per exemple, del Berguedà o l'àrea de Banyoles que s'abasteix de l'Estany. L'excepcionalitat és la fase prèvia a la d'emergència que les conques internes hi podrien entrar al setembre si no plou o si ho fa molt poc. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua calcula que a finals de mes hauria de continuar plovent gairebé cada dia durant tot aquest mes de maig, com va fer el cap de setmana passat, Agustí.
Sí, això per poder revertir l'excepcionalitat. De fet, segons l'ACA, les pluges dels últims dies només cobreixen l'aigua que es consumeix a tot estirar durant 2 setmanes. A banda de les mesures vigents, el govern treballa per evitar futures emergències, ampliant la capacitat de dessalinització d'aigües, regenerant-ne, estalviant-ne, però també, segons informa el periòdico Avui, estudia ampliar un dels embassaments de les conques internes, en concret el pantà de Boadella, la Muga. El motiu és que en aquest sector del país, a l'Empordà, la gent l'Agència Catalana de l'Aigua i té detectats episodis de llevantades amb l'interior, a l'interior, que fan baixar la Muga amb molt de cabal. Amb l'ampliació del pantà s'hi podria retenir més aigua quan apareixen aquestes pluges i no caldria retallar l'aigua destinada als usos agrícoles a la zona.
I tot això, per cert, en un dia en què sabem que el Barça podria proclamar-se campió de Lliga ja ben aviat la propera jornada. Ha estat gràcies a la victòria 1-0 contra l'Osasuna, combinada amb la derrota 2-0 del Real Madrid al camp de la Reial Societat. Això fa que els de Xavi Hernández tinguin la primera pilota de partit d'aquí a dues setmanes, Albert.
Sí, per fer-ho fàcil, el Barça serà campió de Lliga d'aquí a dos diumenges, el dia 14, si guanya el camp de l'Espanyol. Però el cas és que també podria ser campió abans de jugar aquest partit per passiva. Això passaria si l'Atlètic de Madrid ensopega avui contra el Cádiz o a la següent jornada al camp de l'Elx, ja descendit, i si el Madrid no guanya el Getafe d'aquí a 10 dies al Bernabéu. Però el cas és que la mateixa nit en què el Barça ha encarrilat definitivament la Lliga amb gol de Jordi Alba 5 minuts pel final, el club ha agafat a tothom per sorpresa comunicant que Mateu Alemany marxarà a final de temporada. L'actual director de futbol anirà a l'Aston Villa d'Anglaterra, que a diferència del Barça li dona poder absolut i un pressupost il·limitat. El principal candidat a substituir-lo és Antonio Cordón, exdirector esportiu del Villarreal durant 16 temporades, tot i que el Barça assegura que Mateu treballarà durant tot el mercat d'estiu.
Tot i la sortida de Mateu Alemany, el pla amb Leo Messi no canvia. L'argentí continua acostant-se al Barça.
A França ja el donen per perdut, i fins i tot el diari L'Equip, que fins ara havia estat conservador, ja assegura que no renovarà amb l'equip francès, i de fet el PSG tampoc està fent massa mèrits per quedar-se'l. Ara resulta que l'ha sancionat a dues setmanes de sou i feina per marxar a l'Aràbia Saudita sense permís. Tot això als despatxos, però tornant a la pilota, el Barça va guanyar ahir, com deies, 1-0 l'Osasuna gràcies a un gol de Jordi Alba a 5 minuts pel final, quan semblava que el partit no es desencallava amb un Osasuna que va jugar més d'una hora amb un home menys.
I va seguir aquest partit des del Camp Nou la Marta Ramon. Marta, bon dia.
Bon dia. L'heroi inesperat de la nit va ser Jordi Alba, que va entrar al minut 76, es va posar el braçal de capità i va donar-li al Barça l'embranzida que necessitava al 85. L'equip s'havia estavellat contra el mur d'Osasuna i la inspiració la va imprimir el lateral esquerre, readaptat a viure l'ombra del jove Valde. Xavi va destacar-ne el compromís i Alba, inèdit en dos dels últims quatre partits, va celebrar poder aportar el seu gra de sorra en un vestidor en què se sent molt estimat.
La implicació, les ganes, el compromís està sent un exemple per l'equip, i avui doncs marca la diferència, i especialment content per ell, perquè sé que no és una situació fàcil.
Soc una persona molt afortunada, crec que soc molt, molt estimat pel vestuari, i això és important, no? Després, el que sigui, pues, ajudant gols, assistències, pues benvingut, no?
En sentir-se el xiulet final, tots l'anaven a buscar per abraçar-lo. Un 1-0 al sac per acaronar cada vegada més la Lliga.
Tot això per un cantó. Per l'altre, el Real Madrid ja ha llançat la tovallola, Albert.
Sí, perquè hi va perdre 2-0 el camp de la Real Societat. De fet, un partit que s'ha acabat a prop de la mitjanit, amb un 11 de circumstàncies condicionat per la final de la Copa del Rei del dissabte i per l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City la setmana que ve.
Això vol que fa aquesta jornada de Lliga. La resta dels esports el repassarem a 5 minuts per les 7. Ara més qüestions. La Generalitat intenta depurar responsabilitats pel caos de les oposicions. El govern assenyala dos culpables. D'una banda, l'empresa responsable de la logística, el cap de setmana passat, que va quedar desbordada del tot. Faltaven còpies, alguns opositors es van haver d'esperar hores per poder-se examinar, i de fet ho van fer quan altres companys ja havien acabat aquestes mateixes proves.
Sí, els serveis jurídics estudien si en poden rescindir el contracte amb l'empresa, i de l'altra banda, la víctima política és la directora de la funció pública, Marta Martorell. La van nomenar al gener, quan l'externalització ja estava assignada, però la portaveu, Patrícia Plaza, li retreu que no estigués prou a sobre dels preparatius.
El problema no és que s'hagi contractat una empresa, sinó que l'empresa no ha donat el servei per la que se l'havia contractat, i vull afegir, no defugim de les responsabilitats que li pertoquen a l'administració, és que no s'ha fet un control de en quines condicions arribava aquesta empresa el dia dels exàmens. Des de Funció Pública, evidentment, aquesta supervisió i aquest control ha fallat, si no, no seríem on som avui.
El govern assegura que ara mirarà de reparar el mal en qüestió de dies o setmanes, però no avança quines proves caldrà repetir ni quan. Primer estudiaran les incidències que recullin en la bústia web que han obert fins divendres.
De la seva banda, l'oposició no en té pas prou amb aquesta destitució. Creuen que és la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui hauria d'assumir responsabilitats i explicar d'entrada el caos en aquestes oposicions. Vilagrà, de moment, ha demanat comparèixer al Parlament justament per explicar-se. I una altra de les polèmiques, l'anunci que ahir, de fet, us avançàvem a RAC1, aquest xec de 100 euros que el govern tramitarà per totes les famílies que tenen alumnes a primària, i que el que busca és poder ajudar a finançar el material escolar. La comunitat educativa ho ha rebut amb fredor. Famílies i sindicats consideren que la mesura és populista i avisen que no servirà per cobrir les necessitats de l'alumnat més vulnerable, sobretot perquè serà el mateix import per tots els infants, i a més només de primària. En queden fora, per exemple, els d'educació infantil o els de secundària.
Diuen que hauria estat molt més adient fer la transferència dels diners als centres perquè siguin ells qui comprin el material necessari. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC lamenta que no s'hagi dissenyat un ajut més individualitzat. N'ha parlat a RAC1, la presidenta de la FAC, l'associació que engloba les federacions de famílies, Lidón Gasull, i també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Aquests 100 euros són clarament insuficients. Actualment, les aportacions que estan fent les famílies estan molt per sobre d'aquests 100 euros anuals per alumne.
Posa en igualtat de situació a l'alumnat de la pública amb l'alumnat de la privada, com si la situació econòmica de les famílies fos la mateixa.
El govern, però, considera que és més eficient una ajuda universal. Això vol dir que se'n podran beneficiar els 500.000 alumnes que el curs que ve facin primària.
I l'últim any, l'Hospital Clínic ha atès un 40% més de mares amb malestar emocional o trastorns de salut mental després del part. Sovint són casos de depressió, postpart o d'angoixa. Els més greus s'atenen a l'Hospital de Dia Mare Bebé, un centre pioner al sud d'Europa. L'hospital atribueix l'augment de les visites a la pandèmia, Laia.
Un dels casos atesos és el de la Federica, que va arribar aquí un mes abans que comencés la pandèmia de Covid. Després es va quedar embarassada de bessons, però un d'ells va morir poc abans del part. Això li va provocar molta angoixa i molta por que li passés alguna cosa al nadó, que sí que havia nascut. Fins i tot no es podia quedar soles amb ell. La Federica explica que el clínic ha après a ser mare.
Las madres no tienen que tener vergüenza de si sienten algo que no está bien. Porque el mundo dice que las madres tienen que anularse y ser súper felices de tener ese vínculo, de ver a su niño en el día del parto y, oh, Dios mío, es maravilloso, y no siempre pasa eso y a veces te avergüenzas de no sentir eso.
La cap de la Unitat de Salut Mental Perinatal, Alba Roca, apunta que és precisament el postpart el moment més delicat.
Que si en algun moment de la vida tenim un risc d'ingressar o de desenvolupar un trastorn psiquiàtric, és en els tres primers mesos postpart, amb un increment d'un 2-3 vegades de risc.
I com a la Federica, això li pot arribar a passar a una de cada 5 dones.
Sí, sí, a les 7 ara tornem.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch, valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i et porta't de regal aquest potent Trapan Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11, 12, 13, 23 i 26. I els sols, l'11 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
Les 6:56.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Resta dels esports. El Real Madrid de bàsquet ha guanyat de 2 a la pista del Partizan de Belgrat i ha forçat el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga, que juga demà novament a la capital sèrbia.
El partit arribava marcat per la tensió per la batalla campal de dijous passat, per la qual cosa es va activar un desplegament policial extraordinari, però sortosament no va passar res. Ja després, sobre la pista, el Madrid va saber sobreviure i manté l'eliminatòria en vida. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà al del Barça, Žalgiris Kaunas. Els Asaras Jasikevičius dominen la sèrie per 2-0, i avui a les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, es juga el tercer partit a Lituània. Si el Barça guanya, es classificarà per la Final Four, que es farà justament a Kaunas. I a Anglaterra, l'Arsenal va guanyar 3-1 al Chelsea i li treu 2 punts al Manchester City, tot i que els de Guardiola tenen 2 partits pendents.
Te compra tu burga, te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y a 2 minutos y medio para las 7, la recomendación de la Gemma Herrero.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa conviene recordar que hay países que no la tienen y en la que los profesionales son amenazados, perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados. Uno de esos países es Arabia Saudí. Sí, ahí donde se juega la Supercopa o va la Fórmula 1, que pretende organizar el Mundial de Fútbol del 2030 y al que viaja Messi para promocionarlo. Justo ahí. Es en el que el príncipe Mohammed bin Salman ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, como demuestra el documental El Disidente, que es igual de apasionante como despeluznante. Funciona como un thriller y cuenta con testimonios y material periodístico de primera. A Khashoggi, que trabajaba para el Washington Post, le asesinaron y descuartizaron en el consulado saudí de Estambul, por ser crítico con el régimen. Y antes de eso, fue objeto de todo tipo de intoxicaciones y manipulaciones diseñadas para menoscabar su figura. Y para ello, el papel de las redes sociales fue fundamental. El Disidente impresiona y está en Filmin.
Gracias, Gemma, y al diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bertoli, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Recuperem un pollastre gros del món a RAC1.
Més que difícils que responen.
Hasta luego.
Assumpte públic. Assumpte públic.
Jo t'expulso.
Assumpte públic.
Pues menos mal que se ha arreglado la cosa.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.